Són les 8:37, les 15:37 a la remissió. Ja han passat 2 anys des de les darreres eleccions i amb aquest motiu volem fer un balanç del que ha anat passant doncs, al Senat. Per això avui parlem amb el nostre representant, el representant d'Eivissa i Formentera en aquesta cambra, Juanjo Ferrer. Bon dia, benvingut a Radio Illa.
Hola, bon dia, Yamila. Gràcies per convidar-me, gràcies per trucar-me.
Gràcies a vostè. En aquests 2 anys, les seves preguntes, escrits, les seves mocions han estat sovint relacionades doncs, amb habitatge, la llengua, també la mobilitat. Mirant el conjunt d'aquestes iniciatives, quin balanç se'n fa?
Bé, nosaltres hem de fer un balanç positiu. És veritat que el Senat és una cambra de segona lectura que té poques capacitats, no?, per prendre decisions i que es poden executar, però dins d'aquest balanç, com tu ben has dit, estic molt, molt content de que s'hagi pogut aprovar una esmena a la llei de mobilitat que facilita, bueno, o que proporciona el transport gratuït a les illes, no? I llavors, bueno, amb totes les mocions que hem intentat fer i preguntes, relativa sobretot a temes d'habitatge, no? També hem pressionat d'alguna forma o hem mirat de posar en el debat i pressionar el Ministeri d'Hisenda i de Funció Pública perquè puguin aquest complement salarial en els funcionaris de l'Administració General de l'Estat que es desplacen a les illes i que, per desgràcia, sabem quin és el problema d'accés a un habitatge a les illes, i per lo menos que aquest complement no solucionarà el problema d'habitatge per funcionaris de l'Estat, però sí que, evidentment, ajudarà. I aquests serien, diguem, i evidentment, com deies tu també, la llengua, la nostra llengua, no? Que està en una cambra territorial i la podem limitar, la podem utilitzar, vull dir, de forma molt limitada, quan en canvi en el Congrés pues, pot ja utilitzar en tots els àmbits, i crec que això és una injustícia que nosaltres, com a representants territorials, no puguem utilitzar la nostra llengua allí en el Senat.
Parlava de que el Senat és una cambra de segona lectura. Hi ha la idea generalitzada o no tan generalitzada, però hi ha la idea entre els ciutadans que el Senat realment no té cap utilitat. No sé què els hi diria.
Bueno, té la utilitat d'aquesta segona lectura, va? És veritat que llavors el Congrés pot acceptar o no aquestes segones lectures, però bueno, sempre havia estat una cambra com de correcció normativa, el qual, evidentment, sempre és positiu. I llavors, com a representants territorials dels nostres territoris, hi podria dur les necessitats o les mancances o inclús altres opcions, no?, dels nostres territoris, poder-les dur a Madrid sempre és positiu. Ara, sí que és veritat que més enllà d'allò jo crec que s'ha necessitat una bona reforma que faci que aquests territoris, els nostres territoris, pues, tinguin un pes més decisiu a l'hora, diguem, d'aprovar la normativa, d'aprovar les lleis i sobretot de fer pressió en el govern sobre aquelles mancances, com deia abans, per exemple, el compliment salarial dels funcionaris que entenem que són necessaris per la nostra terra.
D'altra banda, vostè també ha intervingut molt pensant precisament en el problema de l'habitatge. Últimament, en aquests darrers dies, el Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs presentat precisament pel govern balear, contra la llei d'habitatge aprovada pel govern de Pedro Sánchez i ha confirmat d'alguna manera doncs, la constitucionalitat d'aquesta norma. No sé si a partir d'aquí hi ha alguna feina per la seva part que es pot fer per poder, doncs, d'alguna manera fer que s'aprovi el nostre territori com a zona tensionada. No sé si s'ha obert alguna via en aquest sentit.
Bé, nosaltres estem pressionant constantment en el Partit Popular, que és al final és que governa, que és les Illes Balears, és que governa tant en el Consell d'Eivissa com en el Consell de Formentera, diguem, i coalició, ja ho sabem, i en els 5 municipis eivissencs, perquè apliqui aquesta norma, apliqui aquest topall de preus, perquè creiem que és una bona mesura, és una mesura, evidentment, temporal i excepcional, però crec que és una bona mesura per intentar a curt termini mitigar els preus de lloguers que no paren, no aturen, no? Van cap a dalt amb una velocitat increïble, no? Per damunt de lo que pugen els salaris, evidentment, no? I per damunt de lo que una família pot arribar a aguantar. Llavors, bueno, en aquesta mesura, doncs, en la Comissió d'Habitatge, de la qual jo som portaveu del nostre grup, doncs hem presentat moltes iniciatives i, per exemple, també van presentar una iniciativa juntament amb el meu company Fabián Chinea de La Gomera, de l'Agrupació Socialista de La Gomera, per limitar els preus de compra, no? O poder beneficiar els residents per damunt dels no residents a l'hora de poder accedir a un habitatge en compra. Vale? Perquè és un problema que no és només balear, no és només les Pitiuses, és un problema que també els canaris pateixen fortament i no només els canaris, també jo crec que és un problema que s'està generalitzant a tota Europa i s'ofereixen diverses solucions i de moment aquí, en les solucions que ens ha aportat el Partit Popular, pues, no ha millorat la situació, sinó tot el contrari, encara empitjora més. Per tant, hem de buscar d'aplicar aquestes mesures que ja que sabem que són plenament constitucionals, que no en tenien cap dubte, però bueno, que ara que ja els ha reafirmat el Tribunal Constitucional, que sabem que es poden aplicar i que s'apliquin són 3 anys, vull dir que mirem d'aplicar això 3 anys a veure si som capaços d'aturar aquesta sagnant pujada de preus que mos està fent que la gent se'n vagi de les illes o no puga venir.
D'altra banda, també s'ha fixat en altres ciutats, com per exemple Barcelona, que està aplicant lleis o normatives per intentar limitar els preus, intentar limitar també d'alguna forma o regular el lloguer de temporada. Vostè veu aplicable aquí a les nostres illes aquest model català?
Sí, completament. Completament. Pensava inclús que, com li vaig dir a l'alcalde Collboni, l'alcalde de Barcelona, quan va venir a escenar la setmana passada, que ells, per exemple, a part d'aplicar totes aquestes mesures, ells tenen un lloguer turístic legalitzat, diguem, a les zones urbanes, en els edificis, no? En els plurifamiliars, no? I, en canvi, aquí, per exemple, aquí a Eivissa, no. Sorprendent és una mica diferent, però aquí a Eivissa, no. I el problema és continua sent el mateix. Vull dir, o sigui, nosaltres no tenim permès aquest lloguer turístic i es fa. Vale? I això també està afectant molt en els preus, no? En els preus i aquesta oferta que tenim de possibilitat d'aconseguir un pis en lloguer, no? Llavors, claro, aquestes mesures i altres més, però evidentment, com ahir plantejaven també en un debat de televisió, no és només una única mesura. Vull dir, s'han d'anar mirant de mesures que puguen beneficiar no només a una part, diguem, de la societat, en aquest cas, per exemple, serien més els llogaters, sinó també, evidentment, els propietaris, també, evidentment, els promotors que poden construir aquest habitatge protegit, i són una sèrie de mesures. Jo ho deia perquè l'alcalde, jo estic d'acord en el que estan fent a Barcelona, a Catalunya en general, de fet, s'està expandint, vull dir que no serà tan mala mesura quan s'està expandint, perquè ja han començat a Navarra, a País Basc, i inclús hi ha una ciutat de la comunitat gallega, que és a Corunya, en la qual també estan al cap punt de poder aplicar això, gràcies a que el govern gallec va dir que està en contra d'aquesta mesura, l'ha declarat zona tensionada i el Ministeri publicarà els preus. No? Per tant, vull dir, hem de continuar treballant, però hem de continuar treballant tots junts i mirant tots els aspectes que impliquen en aquest problema tan greu que tenim d'accés a un habitatge digne i assequible. I continuarem impulsant totes les mesures que entenguin que puguen ser beneficioses, evidentment.
Una altra mesura que ha defensat bastant ha estat la de limitar, diguem, d'alguna manera, la compra d'habitatge a les persones amb un mínim, no? Amb un mínim de temps de residència al nostre territori. Ha estudiat d'alguna manera, s'ha estudiat algun possible encaix legal d'aquesta norma? Perquè, clar, genera dubtes, no?
Sí, evidentment, la normativa de la Unió Europea i impedeix que per qüestions, diguem, de subjecte, no? De nacionalitat o d'origen, especialment si són europeus, pues es pugui fer algun tipus de discriminació, vale? O o beneficiar, o al contrari, o beneficiar un altre grup, diguem, nacional per contra d'un altre. Per això tenim un professor, un catedràtic, recent catedràtic de Sagüí, el catedràtic Jané, que va fer un estudi i ell va considerar que sí que es podia fer. No? Mm. Una altra cosa també és, si en comptes d'anar per la via, diguem, de la residència on no és l'habitat, es va per la via d'ús que es fa de l'habitatge, per exemple, o sigui, per restringir és ús de segona residència, és ús de qui compra habitatge per especular, per, vull dir, tot això sí que es pot fer d'una forma més clara a través del planejament urbanístic i en principi no ha generat mai problemes. Però, tornant a el que deia abans, això, aquesta limitació, el govern espanyol, que deia que jo havia presentat junt amb el meu company Fabián Chinea de La Gomera, el govern espanyol ja ha començat els tràmits perquè això ho puguen aplicar a Canàries. És veritat que Canàries és una regió ultraperifèrica i nosaltres no ho som dins l'àmbit de la Unió Europea, però evidentment tenim el mateix problema, jo crec que és superior a les Canàries, i el qual aquesta diferència, si és ultraperifèrica o no, jo crec que es podria diguem, evitar, per dir-ho d'alguna forma, perquè nosaltres tenim un problema greu d'habitatge i aquesta mesura, aunque sigui temporal i aunque sigui excepcional, mirar d'aprovar-la, però si millora el fet que els nostres, diguem, la nostra gent, els nostres residents, pues, puguen tenir un accés prioritari, diguem, a l'habitatge, no? Per intentar també que, sobretot, això faci baixar els preus.
També li volia esmentar la mesura que va anunciar Pedro Sánchez fa poc de la bonificació fiscal del 100% als propietaris que renovin els contractes d'habitatge habitual. Aquesta mesura, per alguns sectors de l'esquerra, ha estat una mica criticada perquè es considera que d'alguna manera s'està beneficiant a la part amb més poder, no? De l'equació, sí. Diguem. No sé què en pensa vostè.
Bueno, jo com deia abans, jo crec que s'actua en tots els fronts, vale? I si això pot beneficiar a una part, jo crec que és una mesura que evidentment és molt limitada, perquè afecta només a uns preus màxims que ens queden de 200, o un valor, diguem, d'habitatge de 270.000 euros, i crec que això difícilment serà aplicable. Crec que ahir parlaven de que s'havia augmentat aquest diguem, límit, no? Però, clar, aquí qui no té un habitatge que val més d'això, no? per poder accedir també a segons quines mesures, en aquest cas de reducció d'impostos. Com deia abans, vull dir, això ho va aprovar el govern balear, ara ho ha aprovat el govern central. Bueno, tot el que puga sumar, jo crec que no s'ha de rebutjar, perquè ja et dic que és un problema complex, és un problema que afecta a molts de factors, a molts de sectors de societat i tots aquells que es puguen sentir beneficiats per poder intentar baixar aquests preus i augmentar l'oferta, doncs benvingudes siguen.
D'altra banda, li vull també preguntar sobre la llengua. Creu que ha retrocedit el català o els drets lingüístics dels catalanoparlants a les nostres illes?
Bueno, jo no en tinc cap dubte. No tinc cap dubte. Perquè, vull dir, no, ja mos ha costat, en els pitiusos, per dir-ho, no? Ja mos ha costat molt, per exemple, quan trobes una persona que no coneixes, dirigir-te amb ella en la teva llengua. Sempre s'utilitzava el castellà. I això no ha millorat. Tenim molta pressió estrangera, ¿vale? I no només el castellà s'està imposant, sinó que inclús la llengua anglesa també s'està imposant, perquè hi ha molts d'europeus, no?, que utilitzen aquesta llengua com esperanto. Entonces, és molt... jo sí que estem retrocedint els nostres drets lingüístics. De fet, com et comentava abans, un lloc com el Senat, que és una cambra territorial, no es poden exercir totalment. I evidentment, aquí se mos fa complicat, sobretot per aquesta pressió també estrangera, que naturalment el primer que parlen serà anglès i en molts de casos l'altre gran percentatge d'estrangers que venen de Sud-amèrica, doncs ja, evidentment, venen amb el castellà i no tenen, diguem, una necessitat, no?, de parlar o entendre-nos en la llengua pròpia.
Senador, en poc temps li agafarà el relleu una Neus Massanet. Què li queda pendent de cara a aquest mandat?
Bueno, queden pendent moltes coses, evidentment, no? Mm. I moltes coses. La primera, bueno, una reivindicació històrica, que és, evidentment, que cada illa tingui el propi, seu propi senador, mm. el senador per Formentera i el senador per l'escala de senador de Formentera és d'Eivissa. Jo crec que això s'ha fet un petit abans ara en el Congrés, el Parlament Balear va ratificar aquesta proposta i, bueno, estan intentant a veure si es pitjar una mica en els grups grossos, no?, que són el Partit Popular i el Partit Socialista, perquè puguen mirar d'implementar ja d'una vegada aquesta bueno, d'arreglar d'una vegada per sempre un error que crec que es va fer a la Constitució en el primer dia. No? Això per una banda. Llavors, el que et deia també, hem de mirar de lluitar per aquest complement salarial pels funcionaris, que encara no està aprovat, tot i que hi ha un preacord, i bueno, continuar també lluitant, com deia abans, per els nostres drets lingüístics i per la nostra gent, no? Lo qual, vull dir, totes aquelles mesures que poden ser beneficioses per poder accedir a un habitatge digne i assequible, mirar de lluitar-les, de debatre-les i de que els governs diferents, sobretot el govern balear, que és competent, que les vagi aplicant i que mirem que aquest problema, per lo menos, minvi una mica.
S'ha sentit sol al Senat defensant els interessos de les nostres, doncs, petites illes, d'alguna manera?
No, la veritat que no. Es pot tenir la sensació de que som l'únic senador de les Pitiüses, de que estic en un grup que no és un grup majoritari, però precisament això te dona també molta visibilitat, perquè has d'intervenir moltes vegades, i o te dones de compte que els teus problemes també són comuns a altres bandes del territori. Pues, per exemple, els lingüístics són comuns a Catalunya, a València, a País Basc, a Navarra. No? Mm. El problema d'habitatge és un problema generalitzat. Això no tenim. I en lo de l'administració dels estats sí que és veritat que és un tema més nostre, però també afecta la resta de les Illes Balears i amb això també sempre hem trobat un recolzament. No m'he trobat sol. El que de vegades m'he trobat és que, com som un grup petit i ens hem de multiplicar molt, pues que es fa molta feina que de vegades llavors no té una repercussió pública, no? Però ja. Vull dir que això no... És natural, també, no?, per dir-ho d'alguna forma. Però no, sol no m'he trobat mai. De fet, tinc uns companys de grup excel·lents, fantàstics, amb molta experiència política i que ajuden i pots compartir experiències molt profitoses.
Ja per anar acabant, ha parlat sobre l'administració de l'Estat. Aquí a Formentera, bé, amb aquest assumpte tenim bastants de reptes, perquè bé, sabem que tenim, doncs, correus una mica a mig foc, diguem, perquè bé, només obre en un horari molt limitat al matí, no és molt compatible amb els horaris de feina d'algunes persones. D'altra banda, la impossibilitat, doncs, de fer... Doncs diversos tràmits, no? També el problema de la saturació de tràfic a Eivissa, el CEPE. Creu que és possible recuperar, doncs, aquests serveis aquí a la nostra illa?
Bé, precisament en Correus jo vaig fer una pregunta en el ministre Puente a veure com estava aquest tema, justament aquella setmana, la setmana que li vaig fer la pregunta, pareix que, per lo menys, insistiu, es va posar a l'horari de tarda. És veritat que ara torna a estar així. Bueno, pues s'han d'anar... Aquestes coses, no?, que de vegades pareixen menors, no?, però que tenen una importància bàsica, sobretot per molta gent, com dius tu, vull dir, molta gent que treballa i no pot fer un tràmit, un gir postal, o recollir un paquet, o enviar-lo per matí, i tampoc ho pot fer per la tarda perquè està tancat. Jo crec que això és una injustícia que s'ha de mirar d'evitar amb una empresa, a més, que funciona. Vull dir que és una empresa que és Correus, que està dins del grup CEPI, que dins de l'Estat funciona. Per tant, aquestes petites reivindicacions, que crec que són també de justícia, pues, s'han d'anar, diguem, denunciant, per dir d'alguna forma, i jo crec que els governs... A cap govern, de l'Estat, de Balear o Consells, no els agrada, no?, que li treguin les seues, digues, mancances, no? Entonces, en la mesura de que com a canal de denúncia el Senat també es pot utilitzar d'aquesta forma, doncs nosaltres miram també d'aquelles mancances que tenim, com deies tu, aquesta de Correus, els CEPES, no? Policia Nacional, Guàrdia Civil, tràfic, tot això, doncs que mirem d'anar-les denunciant, anar-les posant damunt la taula perquè el govern les vagi corregint.
Li va convèncer la resposta que va rebre en aquell moment?
Bueno, claro, és que justament aquella setmana, justament, això si no recordo va ser en juny, que si no recordo malament va ser en juny del 2025,
sí.
I justament quan li vaig fer aquesta pregunta, aquella setmana es va posar en marxa a servei per la tarda, a Correus parlant, Justament va ser així, claro. Llavors consta que l'han llevat, claro, pues haurem de tornar o bé a preguntar-li, o bé a demanar-li, o bé començar a fer una altra vegada pressió perquè aquest servei es torni a restablir. I bueno, jo crec que així, més o menys, és una mica la lluita que tenim els territoris quan estem allà a Madrid.
Juanjo Ferrer, senador d'Eivissa i Formentera, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-me i els vostres usuaris també.
Que tingui molt bon dia.
Igualment.